yo me iba a protestar, a por esa novia, ¿no? Me vengueron dos guardias civiles, no entraron aquí, acabaron baixa y un tenso coche, ¿no? Y se lo enduían un cocinero, en Joan Coloma. Sant demà vos dugueren a Eivissa, en el castell. En el castell, pues, mos tancaron dins un calabós. Acabàvem vist a la mà. I allà, a la tarda, vengueren els barcos de guerra. Atracaren allà de vores Malvins, un, i parlamentaren amb una lanxa, un bot, amb una bandera blanca, vengueren altres, vos ho mirava per la finestra, en Parlament, en su jefe del castell, no? I quan ho tingueren prop en terra, allà una plaça, no? En dret del castell, una plaça que linda, no? Per mirar tota la part de la mà. Es que estava una metalladora, com va veure que...
Estem escoltant en Joan Colomà, en Paret, en la seva intervenció al documental de memòria històrica Aigua Clara, dirigit pel periodista Carmelo Convalia, que comptava amb l'assessorament històric d'en Santi Colomà i amb la producció executiva d'en Pep Mayans. Teníem naltros aquí l'estudi, en Carmelo i en Pep. Benvinguts a Radio Illa.
Molt bon dia, gràcies.
Bon dia.
Aquest treball el veu estrenar a la nostra illa l'any 2007, 12 anys més tard. Ara l'heu publicat també a la plataforma de vídeos YouTube perquè tothom hi pugui accedir lliurement. Per què ara, Carmelo o Pep?
Bueno, es una decisión, lo teníamos en mente desde hacía algún tiempo, ya lo habíamos hablado, lo que pasa que, bueno, son cosas que se van dejando y, entre otras cosas, pues teníamos comprometidos los derechos con IB3 hasta el mes de febrero. Y luego también durante algún año anterior, algún periodo de tiempo, los derechos los tenía TV3 también. Bueno, son acuerdos que se llegan con las televisiones autonómicas. Y luego también que seguíamos vendiéndolo en las librerías de alguna forma. Y bueno, ya habíamos hablado entre nosotros de forma esporádica, no ha sido ninguna cosa premeditada, ni hemos buscado fecha, y bueno, finalmente tuvimos el archivo para poder subirlo a YouTube y lo hemos subido y ya está. No hay más.
Avui en dia, el 2019, xerrada de memòria històrica ja es fa pràcticament sense parlar d'aquest terme, no? Ja doncs, parlem de que hi ha hagut aquests treballs al cementeri de Sant Ferran, sabem perfectament on estan localitzades les fosses, s'ha parlat del que va passar a la Guerra Civil a Formentera i a tot Espanya, però jo imagino que quan esteu preparant el documental, aquells anys previs, 2005-2006... Era una altra història, i mai més ben dit. Mira, podem parlar també amb en Santi Colomà. Santi, molt bon dia.
Bon dia, com estem?
Bé, content de xerrar amb tu, Santi. Com era a principis del segle XXI començar a investigar sobre memòria històrica, Santi, a Formentera?
Era complicat, eh? I això en Carmelo ho sap, i ho sap en Pep Mayans, i ho sap tota aquesta gent que va començar a fer Aigua Clara. Tots aquests que estàvem il·lusionats amb aquest projecte, sabem que encara és un tema molt tabú, eh? Molt tabú, i pensa que Aigua Clara, a part del nostre documental, havia fet nosaltres els vençuts, per tant, som un dels pioners a nivell de Balears en fer un audiovisual sobre aquest tema. Un tema tabú, que molta gent encara es negava a recordar, es negava a parlar-ne, i de fet, en Carmelo sap perfectament que no tothom va estar molt content quan posàrem aquest documental a la venda i l'inauguràrem a la sala de cultura. Vull dir, hi havia gent que no li va agradar. Vull dir, hi ha gent que no estava interessada en que això se sapigués, i famílies també. Algunes tampoc no els agradava molt que se parlés d'aquestes coses, perquè estaven acostumats a la silenci, a la por, a tots els records dolents que comportava la repressió, que va comportar la repressió, i que alguns encara encara tenen aquest dolor damunt.
Com a científic de la història, Santi, com veus aquesta recuperació de la memòria històrica?
Home, és positiu, jo crec que és molt positiu, perquè com deia en canvi moment en el documental, un problema no desapareix fins que no el pots comptar. Això ja agafant referents de psicoanàlisi o de psicòlegs, vull dir, tu has de poder comptar allò que et passa. I comptar-ho, fer-ho normal, que sigui part de la nostra vida quotidiana, que no passa res, que és dir-ho, que és dignificar el record de les víctimes, perquè una víctima que ha mort injustament per no fer res, sense que els hagin jutjat, senzillament per un tir a l'esquena, un tir al cap, aquestes persones, aquestes famílies, el menys que es pot fer és reivindicar la seva memòria, perquè una mort injusta, en silenci i sense que es pugui dir, sense que es pugui saber, és encara molt més estèril i molt més dolorosa.
Santi Colomà, historiador, moltíssimes gràcies i boníssima feina la que vas fer a Aigua Clara. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Carmelo, això va ser així, eh? Va sortir gent molesta del cinema?
Bueno, del cine no, pero cuando a la gente que fue al cine, todo el mundo fue además espectacular ese 14 de abril de 2007, que llovía a cántaros, el ayuntamiento nos dio todas las facilidades para usar la sala de cultura, nosotros no esperábamos la respuesta que hubo, había cola, llenamos la sala 3 veces seguidas. Tuvimos que proyectar el documental 3 veces seguidas.
Compteu que la sala són 268 places per 3. Ens estem apropant a més de 800 persones, sí, unes 800 persones.
Sí, hi havia molta expectació. Va ser un dia de molta expectació. I com en Santi deia, pues, hi va haver quizà gent que va sortir... molts de criteri, o sigui, moltes sensacions diferents. Uns esperaven pues, una cosa, un altre esperaven una altra, però en general tothom va quedar, penso que la majoria de la gent va quedar satisfeta de que s'havia fet aquest documental, encara que, com t'he dit, que sí. Hi havia gent que esperava pues, que fos molt més dur, uns altres, o sigui, ho varen trobar més molt light, en fi, opinions de totes, però jo penso que el que deia en Santi era que posar-ho damunt la taula, fer... recuperar la pues, memòria d'unes persones que ho havien viscut, posar-ho en audiovisual, posar-ho damunt la taula, i bueno, eren fets que havien passat i...
No, yo creo que Santi se refería a que bueno, durante el proceso de rodaje y cuando hubo bueno, varias personas, algunas relevantes políticamente, que bueno, me llegaron a decir que buena gana, que para qué me metía en esos berenjenales, que mejor dejar las cosas como estaban, ¿no? Es gente que quizás piensa, lo digo porque voy a coger una frase que acaba de pronunciar el señor José María Aznar hace poco, en plena campaña electoral, y que dice, hay quien busca ganar 80 años después guerras que los españoles ya no libran. Es bien a cuento de lo que estamos hablando, porque en nuestro caso no pensamos en nunca ni buscar ni una historia de venganza, ni había una doble intención, era sencillamente contar, mirarnos al espejo, Y contar lo que había pasado de una forma lo más rigurosa y clara posible y sin tapujos y levantarnos la venda de los ojos que habíamos mantenido, que esta sociedad había mantenido durante tantos años y afrontarlo cara a cara, sin miedo, sin prejuicios y sin ninguna búsqueda de remover nada, sino de contar la historia. Es decir, era importante contar lo que pasó en esos años, sobre todo por el silencio que había habido durante tanto tiempo, ¿no? Finalmente siempre hemos conocido la historia de los vencedores de esa guerra y hasta muy tarde no hemos podido de alguna forma asimilar, recuperar esa memoria que tanto falta, ¿no? No sé.
Sí, es así, o sea, en parte es coneixia el que deien els llibres de la història, de la guerra civil d'Espanyola. Però aquesta guerra ha estat escrita per una sèrie de gent, i hi havia tota una sèrie de coses que eren tabús, que no es deien, que no, i que es parlaven tal vegada pues, mig en secret, en els bars, però entre dues persones o tres, però que no es feia fet una publicació mai de tot això. Sí. I, bueno, com deies, allà hi va haver gent que li va saber mal, inclús familiars d'alguns que havien faltat, perquè no passa por tal vegada, perquè ja por ja havien passat a prou, però era una cosa que removia tots uns sentiments, i tornar endarrere era una cosa que apareixia que ho havien superat, però que no ho havien superat en realitat, perquè no s'ha superat. No s'ha fet teràpia, no s'ha fet...
Només es va silenciar.
Ser silenciós.
Exactament, només es va silenciar.
Alguns dels testimonis més colpidors que ens va deixar aquell documental Aigua Clara són precisament els que fan entendre que feia falta verbalitzar, no?, allò que havia passat i allò que s'havia sentit. Escoltem-ne un, en aquest cas el d'una neta d'un dels represaliats.
No sé, més o menys tindria 10, 11 anys, quizà, 12 màxim, quan jo em vaig enterar que ell havia faltat, perquè jo ballava amb un grup de ball pagès d'aquí de Formentera i havíem d'anar a l'hostal al Roca Vella, i sa mamà em va dir que no, que allí no hi aniria, i jo per què, i ella que no, fins que em va dir, diu, que damunt dels restos dels meus güelos no hi aniria a ballar. I va ser quan me vaig entrar d'aquell, que havien mort en sa guerra. Sa meva mare no era molt de parlar d'aquestes coses, llavors jo, quan ho vaig saber, vaig anar insistint, i m'ho va anar contant a poc a poc, però a casa mai se n'apallava gaire. Bueno, sé que el vengueren a buscar un dia que la meva abuela no era a casa seva, que el vengueren a buscar, i quan ells arribaren el veren que se n'anava, i bé el varen cridar, però ells en cap moment no es pensaven que el matassen, però va començar a passar dies i dies i no venia, fins que a si mateix... Vare, no sé, no me'n record, jo, sa mamà m'ho contava, que hi va haver una persona que els hi va dir que havien mort. La meva mare, una vegada anàrem a San Francisco i hi va haver una persona d'aquestes que ella sabia que els havia anat a fer por a això, i li va demanar perdó, i la meva mare va ser l'única vegada que l'he vista enfrontar-se amb aquella persona, que si no hagués estat per jo, crec que, no sé, hi hauria dat una bona castanya, quizà. No m'agrada. No, és una cosa molt... De pensar el que ells passaren, que no... que s'ha de... De sentir molt malament una persona quan li passa un cas així, no, ella no perdonava, perquè tota la vida havia estat amargada, perquè jo penso, en 10 anys que et passi una cosa així, ella no ho perdonava. A damunt, en riure-se'n d'ells, quan passaven, li deien, mira, ara passen la filla d'Antoni d'en Pere, coses d'aquestes que ella diu que això sempre m'ho ho deia, això no ho puc perdonar mai. Jo tampoc. No, de sentir contar això i de llavors ella explicar-me de lo malament que havien passat, que sempre havia tingut, perquè la meva abuela llavors estava amargada, i els hi deixava a ells i tot això, tampoc.
Pepita Joan.
Sí, és uno de los testimonios potentes, ¿no? Que,
Cúpidos.
Sí. Y además es la única mujer que interviene en este documental. Queríamos que hubiera voces femeninas, porque siempre estamos acostumbrados siempre a la voz del hombre. Y bueno, y ella en su caso fue para ella también un esfuerzo intervenir, y en un momento suyo bastante personal, bastante emotivo. Yo tengo un grato recuerdo de su intervención y de su generosidad, ¿no?
Sí, bueno, jo penso que nosaltres o altres, uns fent els guions, altres en la part de, diguem, de correcció històrica i tot això, pues, hi vareu fer molta feina, però jo dic que també és de molt d'agrair de totes aquestes persones que van participar, que van fer possible, perquè sense aquestes persones no hauria pogut fer aquest documental tal com es va fer. en Paret, en Pere Gallet, en aquesta, tots els participants, i que més si n'hi hagués hagut, pues, tant d'una banda com de l'altra, de totes les opinions diferents, pues, que benvinguts a Iberacet. Però es va recollir els participants que hi va haver i també benvingut siga, pues, tota aquesta aportació, que penso jo que és algo que serveix per aquell moment, per començar a poder parlar i per un futur, perquè es veiga el que hi ha hagut, perquè és un documental històric, pel meu punt de vista, i bueno, que no es, a ser possible que no es torni a passar un tipus de aconteixement d'aquestos, encara que avui en dia pues, els moviments polítics hi són.
Sí, bueno, Pepe, Pep se refiere a que cuando hicimos el documental no fue nada fácil, ¿eh? Convencer a la gente. Hay que pensar que de todas las personas que intervienen quedan vivas únicamente Pepita Juan y Cándido Méndez, el resto han fallecido.
Veo arriba temps.
Todos. Y por eso, porque llegamos justo, yo creo que en el momento adecuado, para poder recoger esos últimos testimonios en primera persona, testimonios directos de gente que vivió una época, esa época, antes de la guerra, desde la República, desde la Segunda República hasta la guerra, hasta después, con ese campo de concentración que no hay que olvidar que no se abrió durante la Guerra Civil Española, sino que el régimen franquista, la dictadura de Franco, lo abrió después, entre 1940 y 42, una vez acabada la guerra, con la clara intención de seguir represaliando y seguir humillando a los vencidos, ¿no? Y vencidos que nunca pudieron abrir la boca ni decir nada durante 40 años de dictadura. En cambio, bueno, los ganadores, cosa que, bueno, habían ganado la guerra, sí que aparecían en listas eternas, aún tenemos una lista ahí en la Catedral de Ibiza, de los muertos por Dios y por la patria. Los otros no habían ni muerto ni por Dios ni por la patria. Y eso aún no lo hemos superado. Cada vez que hablamos de esto, la gente que no está de acuerdo, yo creo que piensa que hay un afán de revancha o de decirle, mirad lo que habéis hecho. No, nada por el estilo. Se trata sencillamente de que la gente se dé cuenta de lo que ocurrió de un lado y de otro y que cada uno saque sus consecuencias. Yo no obligo Yo no obligo a nadie a pensar de ninguna forma. Les estamos exponiendo únicamente una historia real, verídica y que ocurrió. Lo que estamos haciendo es quitar la venda de los ojos de mucha gente. Tampoco obligamos a nadie a ver el documental, pero está ahí. Y el resultado, sí que yo pienso, no sé Pep, ¿qué opina? Que sí, en aquel momento ayudó de alguna forma a romper ese tabú, fue de alguna forma liberador para mucha gente que después de tantos años se veía identificada en esas imágenes y de alguna forma hizo, uff, por fin ya podemos hablar.
Sí, crec que hi va haver molta gent que va dir, ostres, ja era hora que algú posàs de manifest en boca el que nosaltres o no hem sabut dir, no hem pogut dir, o el que ens hauria agradat poder parlar. I com ell diu, amb aquesta idea de que no hi havia... Quan varen fer això, pel menys jo en particular, ningú des que ho va fer aquí col·laborant-se en su documental, en su audiovisual, no crec que hi hagués cap tipus de ganes de revanxa, tot el contrari, és posar una cosa damunt la taula, o sigui, obrir-se. I bueno, i que es pogués començar a parlar... que si hi havia gent jove que no havia sentit a parlar mai, com comentaven a Pepita una mica, que aquests temes no es parlaven a casa, i jo hi havia parlat amb molta gent, amics meus de la meva edat, que provava de comentar alguna cosa de que havia sentit. Era tot una mica com si parlasses d'una cosa de contrabàndol o de...
sí, algo que no...
algo que estava prohibit, i això a mi, en particular, m'adona, em dava molta pena, perquè, a veure, jo sé que hi havia, suposo jo que les coses mai se fan bé, ben fetes, tothom els fa ben fetes, ni és d'esquerres, ni és de dretes, ni és de mig, ni és de dalt, ni és de pels costats, però... bueno, hi ha que acceptar-ho, hi ha que assumir les responsabilitats de cada un, pues, el que ha fet i el que ha dit, i no crec que perquè sigues d'una banda o de l'altra sigues més guapo que els altres ni més lleig.
Además, Pep tiene el argumento inequívoco para decir lo que dice. Él es familiar directo de unos de los fusilados. De dos de los fusilados en el cementerio de San Ferran.
Uno
en el cementerio y otro en Rocavilla.
En Mallorca, sí.
Ah, en Mallorca.
Sí.
Concretamente. Sí. Y habla en primera persona y sabe los sentimientos son los que son.
Sí.
Y sabe lo que es el silencio y sabe lo que es estar callado, ¿no? Sí.
Per cert, com veieu el tema de la rehabilitació d'aquestes cinc persones que van ser afusellades a Sant Ferran i el que queda per fer encara, no? Hem vist, per exemple, que hi ha una placa que recorda els formenters que van morir als camps de concentració nazis enmig de la plaça de Sant Francesc, però bé, el escampament està com està, el Rocavella també... Es parlava d'intentar l'exhumació de la persona que està enterrada al fossar vell de Sant Francesc, especial de la Curva de Serena allà a la Mola. Com veieu la feina que queda per fer? Què seria el més important?
No sé, Pep ha tenido la experiencia directa de estar y de una forma muy, muy presente en la exhumación de San Ferran, y la ha seguido. Él seguramente tiene más argumentos en ese sentido.
Bueno, jo l'exhumació, diríem, de Sant Ferran, sí, ho he viscut així una mica, ho he seguit. A mi, en principi, va ser una mica molt commovedor i, en fi, hi havia molta expectativa allí, per primerament, que no sabies exactament on estaven situats, perquè allí on s'havien fusilat, sí, es sabia, però no sabia on s'havien enterrat... I es van fer totes les excavacions, finalment es varen trobar uns ossos que segons els forenses varen dir que havien estat, eren possibles ossos d'aquests cinc, perquè estaven atrevessats per bales, tenien orificis de bala, i tot això es viu, pues, amb una certa emoció, i jo el que puc dir és que una vegada s'han tornat aquests ossos i s'ha fet d'una manera, podríem dir, simbòlica, un enterrament virtual, o, bueno, virtual, no entès, diríem...
Simbòlico.
Simbòlic. Aquest enterrament, pues, almenys a jo m'ha dat un... I crec que molta família, que tenim la sensació de que s'ha fet alguna cosa per ells, s'han localitzat d'alguna manera, si no en part, i se'ls ha posat un lloc digne, se'ls ha col·locat psicològicament a un lloc digne.
Això és molt important, sí.
I penso jo que és una teràpia. Jo ho vaig viure allí com a persona, en familiars dels altres cinc, i vaig sentir, pues, una emoció molt especial i una satisfacció de que quedava una mica tancat el cicle.
¿Y lo que queda para fe?
Bueno, te referías al campo de la colonia penitenciaria de la Sabina, al campo de concentración de la Sabina, en donde el Consejo Insular, bueno, ya ha actuado arreglando, restaurando uno de los muros, pero queda mucho por hacer. Es un lugar que está marcado en la historia, es un campo en donde pasaron cerca de 2.000 presos republicanos. Durante 2 años murieron 58, siempre repito las mismas cifras, me las sé de memoria, 58 murieron de hambre y de las pésimas condiciones en las que vivían. 36 de los fallecidos eran extremeños. Seguramente no habrían visto el mar en su vida hasta que llegaron aquí. Y bueno, vamos a ver qué es lo que puede ocurrir. No sé si el Consejo de Formentera está en negociaciones con la propiedad, las personas propietarias del campo para adquirirlo, teniendo en cuenta que buena parte de él está en parque natural y por lo tanto no se puede hacer ninguna actuación urbanística ni nada por el estilo, y el valor pues es relativo en la zona en la que está. Y el objetivo es dignificar la zona y de alguna forma contar a través de paneles informativos lo que ahí ha podido ocurrir. Pero bueno, de eso empezamos a hablar en 2007, casi, cuando hicimos el documental, i aún estamos como estamos.
Bé, doncs ja ho veieu. Aigua Clara ja el teniu disponible. Accés gratuït i lliure al YouTube, aquest documental de 38 minuts sobre la memòria històrica a Formentera. Carmelo Convalia, Pep Mayans, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ser feliç. És bon i nascut, ja. Per ser feliç hi ha moltes coses. Estar content sempre. No enfadar-se mai. No? Veure aigua clara, que n'hi ha poca. No? I ser amic en tot Déu. Estimar-te tots els que tens propicis i els que vens de fora. Per ser feliç, jo crec que una persona, principalment, la salut, que si no pot ser feliç si no hi ha salut. Tenir per viure, no tenir millors, per viure. I el que més, estar tranquil sempre, viure a la teva manera, de gust, ja hi és per mi. O sigui.
Cementiri dels vius, ara torna. Abocat a l'estany amb goig de peix. Encara tot es fa, encara sé. Codal dels moribuns i el pas del sol. Tot és suau avui, les xalanetes, les gavines al blau, verd de la mar, l'arena i el corall i la sabina que assenyalen el nord dels nostres vents. Allò que fou ja fou, resta la cendra damunt les quals farem el món de tot. Cementiri dels vius, record per sempre, abocat a l'estany, al mar i als cors.